en directo desde el Raval, 12 horas de radio por internet.
مباشرة من الرفال 12 ساعة في جهاز الراديو في انترنت.
رفال سے ڈریکٹ انٹرنیٹ کے 12 گھنٹے.
سراسری رفال 12 ঘন্টা রেডিও ইন্টারনেট.
En directe des del Raval, 12 hores de ràdio per internet.
En direct, en Raval, 12 heures de radio pour Internet.
Estem aquí amb unes amigues i anem a tenir una horeta, una conversa, avui a les 12 hores de ràdio, en directe, més, des de Ravalnet, i anem a tenir una conversa entre unes amigues de diferents projectes per a dones i fets per a dones. I ara, en un moment, ja comencem a presentar i a parlar, us les presento i ja continuem. Bé, bona tarda. La veritat és que hem començat i m'he entrebancat una miqueta, vale? Ja portem 2 hores aquí parlant i ja em sembla que m'ho podeu perdonar. Bueno, bona tarda i bon profit als que estigueu dinant, que ja a aquestes hores, ja, i com esteu escoltant-nos, pues, espero que us vingui de gust. Aquest any a Ravalnet, després d'entrar en contacte amb la Eva Cruells de Penélopes, que està aquí, hola Eva.
Hola, què tal?
Hem començat, i per les inquietuds que ja teníem nosaltres, hem començat a fer un projecte de participació amb dones del Raval, que el que volem és que se senti la seva veu i també per intercanviar experiències i coneixements i fer alguna cosa juntes, no? Plegades les dones, que siguin representatives. Després de partir d'aquest contacte, vam conèixer també Anna Guerrero, Dani Putes ni Sumises, bueno, i hem anat coneixent a molta gent, no? I ara avui una mica el que es tractaria és que coneguéssim els diferents projectes que fan totes aquestes noies. També tenim, bueno, anem a presentar-nos. Primer està la Eva, està la Sònia, que també és de Penélopes.
Bona tarda.
Bona tarda. Està la Li, de Radio Paca.
Hola, què tal?
Un projecte molt interessant que ara després ens explicaran també. I està la Isabel, que és una de les components del grup d'aquí de Ravalnet. Hola, Isabel.
Hola, bona tarda.
Havia d'haver vingut també, com he comentat abans, Anna Guerrero, que és de l'associació Ni Putes ni Sumises, però per motius personals no ha pogut venir. Li mandem un petonet des d'aquí,
sí, una salutació.
Que tot li vagi molt bé. I sí que ens ha enviat un text sobre aquest projecte, si us sembla bé, comencem per aquest, vale? Ja que ella no hi és, doncs que la Isabel ens llegirà el text que ens ha enviat ella i així coneixem aquesta associació que, almenys a nosaltres, quan la vam conèixer, ens va semblar superinteressant, no? Pues sí. Isabel,
sí, a més ara volen iniciar un treball, no?, aquí a Barcelona.
Uh-huh, és veritat. Això és un tema important a dir, no? Bueno, si vols, després ho comentem una mica, però és això, estan intentant fer Ni Putes ni Sumises aquí a Barcelona. Llavors, busquen voluntàries, busquen gent amb ganes de que vulguin comprometre's amb aquest projecte, no? Qualsevol oienta que ens estigui escoltant, pues, està convidadíssima. o qualsevol oyenta que tingui una amiga o una, algun familiar que vulgui participar, pues, que es posi en contacte amb nosaltres i no sap com, o, i llavors ja li faríem arribar a l'Anna Guerrero, ¿vale? O també hi ha l'email, que és npns@yahoo.es, ¿vale? Crec, però diria que sí que és així. Vinga, Isabela, ens llegeixes tu la...
Molt bé.
La informació que ens ha enviat.
Doncs començo. Ni putes ni sumises, a Barcelona. L'Associació Francesa Ni putes ni sumises treballa des de fa 2 anys per combatre totes les formes de violència i discriminació que es fan a les dones. Con l'associació es va crear en el 2003, però ja des de fa 15 anys les associacions de barri franceses anomenades les Maisons Despotes, les Cases dels Amics o Col·legues, van començar a veure i debatre les dificultats que troben els joves, sobretot els fills d'immigrants. Dins les famílies, els pares van anar veient com perdien l'autoritat davant dels seus fills grans, i aquesta autoritat, des de que anomenen els germans grans, va passar del cercle familiar a tot el barri. Aquests germans grans, recolzats per imants, van començar a imposar la seva llei i arreu i a sobretot envers de les noies. Aquests nois adopten comportaments radicals respecte a les noies. Pretenen que es quedin a casa o, en el cas de que hagin de sortir, es cobreixen amb el vel. En aquesta situació, les noies reaccionen de 3 maneres diferents. Tal i com explica molt bé el llibre Ni putes ni sumises, escrit per la presidenta de l'associació Fadela Amara, ella subdivideix a les noies en 3 tipus. Les sumises o transparents, les que porten el vel i les que resisteixen. El primer tipus, les sumises masculines, són les noies que fan cas als seus germans i xicots. Es queden a casa, però que en el moment que poden s'escapen del barri i consumeixen en el sexe. Aquestes noies, quan surten de casa, volen assemblar-se als nois, tant en la manera de vestir com de comportar-se amb els demás. Les noies que porten el vel s'ofereixen moltes pressions. Moltes ho fan per la incapacitat d'assumir la seva feminitat. El vel per elles és com una coraça que les protegeix de l'agressivitat dels homes, i moltes es treuen el vel en quan surten del barri. N'hi ha d'altres, però, que pensen que portar el vel és un procés d'emancipació. Per últim, les noies que resisteixen són les més persegudes pels nois i són l'objectiu de la seva violència. En alguns barris de les rodalies de les grans ciutats es dona el fenomen de les tornantes o de les noies que giren. Quan es crea una parella i quan la noia accepta de tenir relacions sexuals amb el seu xicot, tot el barri se'n assabenteja i la noia passa a ser la propietat de tots els nois. És aleshores quan la noia passa a ser una tornante, on un grup de noies se la torna per violar-la. Les associacions de les que us parlava al principi van adonar-se d'aquesta situació a l'any 2001 i van organitzar els estats generals de les dones del barri, on va quedar clar que hi havia moltes més casos de violacions col·lectives del que en primer moment es podien pensar. Això va desembocar en una crida anomenada Ni putes ni sumises, que es va fer al govern francès i on es va fer públic la situació d'alguna d'aquests barris. I per què el nom de la Ni putes ni sumises? Doncs perquè d'alguns nois de les barriades totes les noies són putes menys les seves mares, i el moviment el que volia demostrar era que això no era així, perquè tampoc eren unes sumises que es quedarien callades aguantant tot i més per part d'aquests germans grans. En aquestes barriades, si ets una noia que no porta el vel, que surt és una puta, i si fa el que ells volen, és una sumisa. Per això l'associació va voler posar-se aquest nom tan visible i molesta per a algunes persones. A l'abril del 2003 es va organitzar una marxa per 20 ciutats franceses que es va dir Marxa de les Dones dels Barris per Igualtat i contra els Guetos. Aquesta marxa es va realitzar arran de 2 esdeveniments que van esferir el país pocs mesos abans. El primer va ser la publicada per el llibre Dans d'enfer des tornantes, de Samira Bejilt, un llibre on ella explica com va patir entre els 13 i 17 anys per violacions col·lectives, la Samira va ser una de les primeres noies que ha denunciat aquests fets que es produeixen en alguns barris de la ciutat i gràcies a ella moltes altres noies s'han atrevit a explicar que elles també han sofert acosos i agressions sexuals. Aquest llibre, testimoni de l'assassinat de la Soana, el mes de novembre del 2002, una noia de 18 anys que va ser cremada viva en el local d'escombraria d'un edifici d'una ciutat de les rodalies de París, va ser els dos detonants que van fer decidir un grup de noies i homes a fer la marxa. El dia 1 de febrer de 2003, 8 persones van començar la marxa a la ciutat de La Soana i després de 20 anys, 20 etapes de 8 de març, Dia de la Dona, eren més de 30.000 persones les que es van manifestar a París recolzant el moviment. Després de la marxa, es va crear durant el mes d'abril l'associació Ni Putes Ni Sumises, que des d'aleshores no ha parat de créixer, de treballar i de denunciar la violència de gènere i sobretot de defendre la igualitat de sexes. Actualment hi ha més de 50 comitès repartits per tot França i altres que es volen formar a l'estranger. Quins són els objectius de l'associació? Construir una societat basada en el respecte. Denunciar i combatre totes les formes de violència i discriminació que es fan a les dones. Recolzar els combats de les dones allà on són maltratades. Promoure la llibertat i el dret d'escollir de les dones sense distinció d'origen o de religió. Promoure la igualitat entre els homes i les dones i lluitar contra els guetos. Jo he viscut a França aquests darrers 3 anys i ara, al tornar a Barcelona, he decidit de formar l'associació Ni Putes Ni Sumises. Aquí. Sé que aquí existeixen moltes associacions de dones, però em penso que hi ha encara lloc per nosaltres. Si esteu interessats en col·laborar, podeu escriure, sisplau, al NPS, sí, ho repeteixo perquè m'he equivocat, npnsbarcelona@yahoo.es. No oblideu, npnsbarcelona@yahoo.es. Moltes gràcies.
Molt bé, Isabel. Pues això era, aquest projecte ens va semblar quan, i realment estaria molt bé que hagués pogut venir l'Anna, no?, per explicar i ja que no podia ser, però ens ha enviat aquesta informació perquè també aquí era una plataforma, era un moment de convidar a qualsevol oient a que participi en aquesta associació, que a més neix d'un super d'un conflicte i d'una situació molt concreta i amb una força i una quantitat de gent darrere, sí, que déu-n'hi-do, no? Eva, què?
Sí, no, i a més em sembla importantíssim traslladar tota aquesta experiència de Ni Putes Ni Sumises d'aquests 5 últims anys, no? I de tot el treball que estan fent allà als suburbis de París i de traslladar-la també a Barcelona, no? I altres llocs també on s'està patint aquest problema, no? Aquí potser encara és invisible, no? I realment igual no podem percebre tota aquesta violència, no?, que està tenint per tot aquest conflicte. Sí que hi és, però que d'alguna manera...
D'una altra manera, no?
Està d'una altra manera, no?
Clar, llavors... el dia que parlàvem amb l'Anna era molt més de dir, ostres, aquí és increïble la violència de gènere, no?
Sí.
Com és molt més, està molt més ficat i visible cada dia aquí, no? A Barcelona, a Catalunya i a l'estat espanyol, o sigui, és a... És un problema que tenim a cada cantó i a cada carrer, a cada ciutat, no? I és increïble. Bueno, anem a posar una miqueta de música perquè han vingut unes altres companyes, la Fernanda, no? I que ara també passarà, i també, que és també de Radio Paca, com la Lí, i ara continuarem parlant, vale? Una, di això, una pena que no estigui l'Anna,
sí,
però que, bueno, que l'associació és molt oberta, que estan encantades de que qualsevol que vulgui participar i que tingui ganes de ficar-se en un projecte així, a més pensem que és un projecte que encara no està consolidat, que ens ho podem fer nostre, vale? I això, animar-vos a totes i benvinguda, Fernanda. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well, in a castle dark or a fortress strong. Upon my feet, you know that ghost is me. Bé, ara continuem parlant amb el grup de companyes que estem aquí, dir això, que és una tertúlia, que és una conversa, que podem parlar sí. totes, que qualsevol... Ara ens explicarà Neva i Sònia el projecte de Penélope, si qualsevol pregunta, sí. dubte, curiositat, comentari que vulguem fer, doncs endavant totes, que això el que vulguem és una ràdio comunitària i el que vulguem és que participi tothom i conèixer-nos. Doncs comenceu quan vulgueu, vosaltres mateixes.
Vale, ara estàvem discutint a veure què començava, si la Sònia o jo.
Jo explico la pàgina, no? T'expliques ara.
Sí, bueno, bueno, intentem també ser una mica breus.
No? Sí, no, sobretot doncs, per explicar-vos doncs, els trets generals de la nostra sí. associació i establir un debat i ens fa moltes preguntes i estem encantades de respondre i compartir i això. Doncs el projecte de les Penélopes va néixer cap al 96 a París. És un projecte que va començar pel, bueno, dones del moviment feminista francès, no? I sobretot, bueno, un dels seus objectius principals és el tractament i la difusió de la informació en perspectiva feminista i sobretot de la informació de la situació de les dones a tot el món, no? I per una altra banda, doncs, ens interessa tot el que sigui la, doncs, l'apropiament, no? L'apropiació de les dones per part de, no, de les noves tecnologies per part de les dones, no? És a dir, que s'obrin camins perquè les dones puguin fer seves i fer servir comunicant i construint amb les noves tecnologies, no? Que les facin seves d'alguna manera. Doncs tot això ho fem a partir d'una pàgina web que tenim, un butlletí feminista online, on dones disseminades per tot el món, Penélopes per tot el món, doncs fem tractament de la informació i la publiquem en tres llengües. Està la pàgina web en francès, que és penelopes.org, i després també tenim la versió anglesa i la espanyola, on bueno, tenim un grup de noies aquí a Barcelona, no? Treballem des de bueno, diferents projectes també aquí a Barcelona, no? Com per exemple...
des de, bueno, des de Barcelona, o sigui, el grup Penélopes col·laboren unes 100 dones de manera activa, no? I totes estan repartides, diguéssim, arreu del món. Hi ha dones a Quebec, a Estats Units, a Llatinoamèrica, a Mèxic, a Argentina, a Brussel·les, a Mali, aquí a Barcelona, no? Però aquí a Barcelona sí que som un grup més actiu, no? Que més enllà de tot el treball a la pàgina web, doncs la idea també és entrar en contacte doncs, amb altres grups que estiguin treballant també en temes d'informació, de comunicació, de noves tecnologies, no? I poder compartir una mica i intercanviar tot aquest coneixement, no? I aquesta pràctica. Aquest va ser un dels motius també per demanar aquí a Rabanyet, no? I veure de quina manera podíem fer coses juntes. I això, que aquest treball que fem a Penélopes es fa també a través de la pàgina web, que utilitzem un software lliure, que és l'SPIP, que realment és un... Aquest tipus de software, que és per editar pàgines web, ens permet aquest tipus de treball en conjunt i en equip per part de totes, però independentment de la ubicació on estiguis, no? O sigui que necessites una connexió a internet bàsica, però a partir d'aquí bueno, qualsevol dona pot, diguéssim, accedir a aquesta pàgina web i entrar articles, informació... O...
I és, hi ha molta participació per part de, a part de les 100 activistes que dieu, no? Que sou, que les que suposo que convideu també a participar, no? En aquesta web o en aquests sí, projectes sí, que vosaltres sí, feu. Està... Com és la rebuda... jo què sé, a Mali o a tot arreu, vaja, com és això? Ja...
Realment, o sigui, per una banda hi ha tot aquest projecte editorial, no, de la revista, en el que les col·laboradores són col·laboradores actives i escriuen o redacten informació des d'allà on estiguin, no? O, però l'altra idea, sobretot, és el de... O sigui, que aquest espai sigui un espai d'informació i d'intercanvi. I no és només difusió, sinó que realment és un espai on hi ha un tipus de tractament de la informació que vol ser realment que incloguin, no, la perspectiva de les dones. I llavors des d'aquí la idea, sobretot, nosaltres bueno, tenim una presència i una visibilitat a tot el que són foros internacionals també, i sempre la idea és crear xarxes, crear espais en comú, de debat, d'intercanvi, d'entrar en contacte amb totes les organitzacions de dones de base, estiguin on estiguin, i que elles ens puguin enviar la informació. Llavors nosaltres la pengem a la web i puguin tindre visibilitat doncs, totes aquelles accions que estiguin fent.
És aquella informació estiguin, que costa tant de trobar, no? Que costa donar-li visibilitat.
I que els mitjans tradicionals doncs, no els interessa per res. No? Igualment també rebem molts mails, una hostilitat, però Déu-n'hi-do, no? De dones i homes que estan interessats a participar i de fet sí. Així fem xarxa, no? Doncs m'agradaria participar, ens agrada la vostra feina, com puguem establir una col·laboració i escriuen o ja participen directament de les diferents redaccions.
Com estan bé, no?
Sí. Com estan bé.
Això també s'ha de...
Homes feministes.
Feministes, això sí.
Clar. Clar, clar, també n'hi ha, no?
També n'hi ha,
uns quants, no gaire.
Molt bé.
Sí.
Doncs jo volia preguntar-vos a Eva, per exemple, que a la web comentes que bueno, és participativa, vull dir que la gent doncs, es pot posar en contacte, perdó, i volia saber que del món de la tecnologia, clar, no és el mateix parlar de Quebec que de, no sé, Filipines o Sud-amèrica o Marroc. O sigui, que quines alternatives tenen aquestes dones per connectar, quina sortida tenen elles, no? Perquè a Quebec suposo que cadascú té la seva connexió directa i allí no sé com... I quina demanda hi ha de cada lloc?
Clar, a veure, per una banda està el tema de l'accés, o sigui, l'accés a les noves tecnologies i per suposat no és el mateix aquí que al sud, o bueno, que parlem de Llatinoamèrica o parlem d'Àfrica, i tampoc és el mateix per les dones que per als homes, vull dir que també hi ha una bretxa digital que està molt relacionada també amb les desigualtats de gènere, no? Llavors, en aquest sentit, a Penélope el que sí que treballa és molt amb col·laboració amb els grups de dones, diguéssim, per exemple, d'Europa de l'Est també, o d'alguns grups d'Àfrica, i treballa conjuntament per poder afavorir tot aquest procés d'accés a les noves tecnologies, no? Sigui per una banda a través d'organitzacions internacionals que donin suport a aquests grups de dones, però també desenvolupant programes o de software que són molt fàcils d'utilitzar i que no necessita realment una gran sofisticació tècnica i que permet a les dones poder tindre, per exemple, la seva pròpia pàgina web i poder gestionar-la elles mateixes. O sigui, i són, no només són dones que tenen un interès especial per ser tecnològiques, no? I voler-se comunicar amb el món, sinó que són, per exemple, projectes de dones que estan portant en temes d'economia solidària, no? O són cooperatives que estan fent la seva feina i que d'alguna manera els Penélope el que fa és treballar amb elles per donar aquest accés a un espai d'internet, no? I poder-se comunicar amb altres dones que estan portant una cooperativa, doncs unes estan a Àfrica, altres estan a Llatinoamèrica, altres estan a Europa de l'Est, no? I a partir d'aquí comencen a establir una xarxa entre elles i a treballar a través d'internet, no? Però és des d'aquesta perspectiva, no? O sigui que realment és una eina. I l'eina, o sigui, per una banda hi ha tota la part de l'accés, però també hi ha una part de realment com desenvolupar-la, no? I com apropiar-se a elles.
La formació i de... Bueno, realment la comunicació i tenir informació i poder comunicar-te, no? És... t'obre moltes portes i t'obre... Si no saps, no pots posicionar-te i no pots... És internet ben utilitzada pot ser una molt bona eina de comunicació. I és, però ja s'ha de dir, no? Ben utilitzada i amb l'ajuda o una mica orientacions necessàries, no? Per això sí. Calen també aquests programes i tot això. Tenim públic, eh? Hola.
Hola, Marcela. També són de Radio Paca.
Hola.
Molt bé. Que entren.
Pues que entren.
Clar, sí.
Posem una miqueta de música que tenim sí. Més visites.
My best must
Bueno, anem a continuar amb la nostra xerrada i la Fernanda em sembla que volia fer alguna pregunta a les Penélopes.
Quería saber si, cómo trabajáis el tema de la alfabetización digital, o sea, si hay algún tipo de formación para las mujeres, ¿no? Más que, además del acceso, también este tema es importante, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, el tema es, o sea, la idea no es, por ejemplo, esta formación de las nuevas tecnologías para que las mujeres se incorporen al mercado laboral, que es muy importante, ¿no? O sea, que realmente, o sea, también utilizar estas herramientas porque realmente, bueno, son súper útiles para poderse desenvolver en esta sociedad de hoy en día, ¿no? Pero sobre todo la idea es esta idea de apropiación, ¿sabes? Y entonces toda la formación siempre va encaminada a esta apropiación, entonces con grupos de mujeres, ¿no?, que ya no están haciendo alguna cosa o que están organizadas. Trabajamos mucho con grupos de mujeres en Europa del Este, en África y también en Latinoamérica, en Brasil y Argentina, mucho, en Porto Alegre, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, en los foros sociales sí que ofrecemos formaciones de SPIP, entonces hay mujeres que pues, se animan, por ejemplo, a formar parte del equipo de redacción durante esa semana, entonces aprenden a utilizar el SPIP, a redactar una noticia, a colgar toda la información en la web, ¿no? Y bueno, y utilizar toda esta información para mostrar un poco qué está pasando en estos foros, ¿no?, y poder dar su voz y su opinión. Y por otro lado, pues es este trabajo específico con las mujeres, que a través del desarrollo de una especie como de weblogs, no son exactamente weblogs, pero que estamos desarrollando desde Penélopes con este programa informático del SPIP, pues bueno, hacemos este trabajo con las organizaciones, estas organizaciones se apropian, digamos, de estas estructuras, ¿no?, informáticas, y las adaptan, digamos, a sus necesidades, ¿no?, lo que ellas quieren. Entonces, a partir de aquí hay todo un proceso de formación con ellas, de técnico también, bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ahora estamos preparando una formación para el día 12, que vendrá una compañera francesa que ha estado trabajando en la nueva versión de SPIP, y será el día 12 en el marco de los Juegos Fractales que organiza el Hack Lab de
Kernel Panic
de Barcelona. No sabemos dónde será, pero sí, prometemos dejaros la información aquí para que la tengáis. Y tenemos en vistas hacer una formación de SPIP para las chicas que ya estamos utilizando la página web de las Penélopes, ¿no? Y por otro lado, pues de SPIP de manera más amplia para todas aquellas que estéis interesadas en aprender a montaros vuestra página web y, bueno, exprimir un poco las tecnologías.
Bueno, yo no sé si me adelanto, pero si queréis, aquí en Ravalnet, si les buscáis un espacio y no, lo podríais hacer, ¿vale? Podría, además es un sábado, ¿no?
Genial.
O sea que, mira, veis, sale de una mesa aquí.
Y muchos proyectos, ¿no?
Bueno, bienvenida, no sé cómo te llamas, que no... Hola, Marcela, que es otra chica de Radio Paca, que hemos parado un momentito para que también entrase. Bueno, y a partir de conocer Ravalnet nos pusimos contacto con las Penélopes, empezamos a hablar, nos conocimos, hemos empezado a hacer este proyecto donde también Isabel participa, ¿vale? De participación en una radio, de hacemos conversaciones, tertulias, la idea sería ver luego qué más llegamos a hacer, ¿no? También el intercambio, ¿no? Pero un poquito el tener un sitio de encuentro, sobre todo, y un espacio, ¿no? Por ejemplo, en Ravalnet hacemos los miércoles por la tarde, hacemos un programa de adultos, decimos, invitamos a participar, y por casualidad son 7, y son 6 hombres y una mujer. Entonces dijimos, no puede ser, hay que buscar un espacio, hacer un decir, va, esto solo para mujeres, y así, pues, y invitando a participar, pues participan. Y gracias a este contacto, pues también nos han puesto en contacto con Radio Paca, que también me gustaría mucho que nos explicaseis cuál es vuestro proyecto.
Sí, sí, que es un proyecto muy chulo.
Sí, yo creo que sí. Todas. Venga.
Que se estrena el día 8 de marzo, ¿eh?
Bien, ahí estaremos todas.
www.radiopaca.org.
Muy bien. Bueno, sí, que sí. Fernanda, nos explicáis un pues poquito yo. Qué es, Oli, cómo...
No, la verdad es que, bueno, cuento un poco de cómo me involucré en el proyecto, porque creo que tiene, no puedo hablar mucho de antes de eso, ¿no? Hace unas 3 semanas que sé de la existencia de Radio Paca, ¿no? Y fue muy curioso porque, bueno, llegué ahí por una casualidad y es, bueno, la idea es hacer una radio de mujeres para mujeres, ¿no? Se empieza a emitir el día 8 de marzo. pero la intención es que tengamos algún tipo de programación cada día, ¿es eso?
Sí, es eso.
No. Sí, sí. Sí, la intención es sobre todo, claro, es una radio que, o sea, va a ser una radio cuando estamos en construcción.
Pero
es un proyecto realmente que lo que quiere sobre todo es poner a la BAST. Ahora me sale en catalán, no sí. sé cómo se dice en castellano, pero...
Alabasto.
Alabasto. De todas las mujeres y de todos los grupos de mujeres, un espacio de radio donde ellas puedan, por ejemplo, pues decir, ostras, pues nos encantaría poder hacer un programa de radio, ¿no? Más allá de nuestras actividades o de lo que hacemos, utilizar la radio también para no sé, para difundir lo que nosotras hacemos o para tratar temas, ¿no? Que pueden ser muy interesantes para ellas o para estas asociaciones. Entonces la idea sobre todo es que a partir de ahora iniciar un proceso con todas las organizaciones de mujeres y mujeres en Barcelona y que todas las que quieran y se animen a participar de la radio, pues sabrán que ahí tendrán un espacio y que además la idea es que, bueno, habrá un proceso de formación para que ellas puedan autogestionar su propio programa y bueno, y entonces se va a empezar a construir a partir de esta relación, ¿no? También con...
Vale. ¿Qué será, por FM o tenéis FM?
Por internet.
Por internet, ¿no?
Sí, yo creo que lo más interesante en este proyecto, creo que así como también el proyecto de esta radio, ¿no? De Ravalnet y toda esta cuestión, es que tiene que ver con la apropiación de las tecnologías para decir lo que realmente interesa desde el punto de vista de los movimientos, porque en general en los medios tradicionales, por más que haya espacio, siempre el espacio es delimitado, digamos, ¿no? Por reglas, por cuestiones otras que muchas veces no tienen que ver con los movimientos. Entonces, es eso, es poder que los movimientos, en este caso de mujeres, tengan su propia voz. Y, o sea, creo que es un proceso que tiene
sí, ¿no? Y que sale
muchas
de
posibilidades, pero ¿no? también depende de que la gente se...
Sí,
bueno.
Sí, sí.
Claro, la participación, ¿no? Hacer... Pero bueno, yo creo que suena muy bien.
Y la idea es esto, que va a ser un proceso. O sea, no vamos a el día 8 estrenamos, vamos a tener una programación fantástica y estupenda. Cuánta fe, ¿no? Que el día 9 vamos a seguir teniendo, bueno, vamos, o sea, a utilizar cosas que vamos a grabar, pero sobre todo el día 9 la idea es iniciar.
Eso es importante, proceso, ¿no? El día 8 se estrena, pero el día 9, el día 10, el día 11, vamos para adelante. No, sí, es, sí, no es un bombazo. Sí. De...
Inclusive, bueno, estábamos dentro del círculo que estamos... haciendo el proyecto, que bueno, nosotros nos estrenamos el día 8 de marzo, pero pretendemos que todos los días sea 8 de marzo, o sea que no únicamente seamos consideradas mujeres el día 8 de marzo, también existimos los otros 364 días de todos los años y de toda la vida. Entonces, no, inauguramos el 8 de marzo por la fecha. Sí, lo que significa la fecha, pero en sí, todos los días, el 9, el 10...
Hay que seguir luchando.
Seguimos en la lucha, porque como decía Fernanda, esto es una lucha social por ganarnos un lugar, por ganarnos un respeto, ¿sí? Porque lo que nosotros decimos, bueno, hay mucha gente que también tiene ciertas dudas en cuanto a lo que es el feminismo, ¿sí? Y entonces, también, eso es un poco de educar, reeducar. Porque quienes educan a los hombres, a los niños y a nuestras mujeres, somos nosotros también las propias nosotros, madres, ¿no?
Vale.
Entonces, desde ahí debe empezar. Entonces, la lucha por el feminismo es muy grande, es muy vasta, hay tela para cortar, recortar y editar y supereditar. Entonces, yo digo, ¿cómo no ser feminista cuando hay muchas mujeres que son mutiladas desde niños sexualmente? ¿Cómo no ser feministas cuando, por ejemplo, también el acceso a la educación está muy limitada para nosotros en muchos países denominados del tercer mundo? Cuando, por ejemplo, nuestros salarios también son el 20%, el 50% menores, inferiores a los de los hombres e incluso a veces ni pagado y ni contabilizado como trabajo, lo que es el trabajo doméstico.
Pero no en el tercer mundo.
No,
aquí.
En todas partes. Bueno, eso fue antes lo que yo
claro,
dije.
Claro, pero...
O sea, el acceso a la educación, aquí todo el mundo tiene acceso a la educación. Y bueno, entonces yo digo, ¿cómo no ser feminista cuando existen este tipo de cosas?
Claro, ¿no? Yo ayer estuve en una conferencia y decía, la mujer que la daba decía, que ella dejará de ser feminista
cuando necesariamente ya no haga falta lista, cuando pueda ser femenina y punto.
Ya, sí, pero
sin problema, sin tener que reivindicar nada, ¿no?
Exactamente, y el ser feminista no quiere decir estar en contra de los hombres.
No, eso quede claro, ¿no?
Que quede claro, no es estar en contra de los hombres, es estar en contra de las pautas sociales que han organizado todo esto para que nosotros estemos relegadas. Eso es estar en contra de todo ello.
Oye, se está yendo el tiempo, ¿eh? Que es una pena. Una cosita para acabar. ¿Cómo veis a la mujer en el Raval? No sé si os movéis porque estamos en el Raval y nos gustaría... ¿Cómo veis? ¿Qué creéis? ¿Qué acciones se pueden hacer? ¿Cómo veis? ¿Que tenéis alguna idea? O a lo mejor decís... no hace falta. Wow. ¿No? ¿Algún apunte para quedarnos con ganas y seguir hablando otro día?
¡Qué pregunta! Esa fue la respuesta.
¿Tú vives en el Raval? No, ¿no? Cerca. Después charlamos.
Bueno, me refiero a caminando por aquí, o ¿cómo veis? ¿Están participando? ¿Hay una invisibilidad que a veces se comenta?
Claro, y una de las cosas, por ejemplo, cuando empezamos a formar este grupo de voces de mujeres del Raval, una de las cosas que hacíamos es, o sea, el barrio del Raval, o sea, existe una diversidad, ¿no? Y una variación de gente, de personas, de orígenes, de todo, que es súper rica, ¿no? Y que de alguna manera, una de las cosas que, bueno, que yo decía es que realmente siento que no existe suficiente interacción, ¿sabes? Con toda esta diversidad, o sea, que a veces creo que una de las cosas importantes es como buscar estos espacios, ¿no? De intercambio y de poder empezar a conocernos y a reconocer, ¿no? También toda esta diversidad y a ver un poco cómo vamos. Yo creo que entre las mujeres, bueno, esto es importante y no está, ¿no?
Sí, yo creo, bueno, también iba a hablar de eso, ¿no? Que dentro de esa diversidad también se nota mucho más una diversidad de masculina, ¿no? Bastante... Uh-huh. Está mucho marcada incluso, bueno, creo que por el tipo de inmigración también que hay, eso hay que dejar claro, ¿no? O sea, el Raval está muy marcado por la inmigración pakistaní, por la inmigración de países árabes, que en donde queremos o no la mujer, o sea, tiene un espacio que está más dentro de casa, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo también llama la atención en las escuelas, por ejemplo, ver ahí madres de todos los tipos esperando a sus hijos.
Sí. Entonces,
creo que hay espacios donde esa diversidad también se nota, claro. Por el lado, de, o sea, como mujeres también.
Hay mucha potencialidad, ¿no?
Sí,
se puede,
mucha, sí.
Mucha. Pues bueno, pues con este mensaje positivo. Una cosa, ¿dónde está Radio Paca? Que no lo hemos dicho, porque sí que Radio Paca es un sitio físico, ¿no? Entonces vamos a decir dónde está para quien quiera acercarse.
Sí, Radio Paca está en el Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bombasón, segunda planta.
Muy bien.
Y esto está en San Pere Més Baix, número 7.
Sí,
el 7, ¿no?
Sí. Bueno, y el día 8, todas las mujeres que quieran aparecer ahí a dar su mensaje, a dejar su mensaje, las mujeres de Ravalnet ya están invitadas desde luego.
Pues ahí estaremos todas. No,
tendremos una programación, intentaremos hacerla en la mayor parte en vivo, de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Muy bien, pues venga, nos vamos a ir despidiendo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Nada más, pues muchas gracias, ¿eh? Un placer poder haber hablado con todas vosotras y ya nos hemos conocido.
Muchas gracias también a vosotras.
Sí, continuamos gracias. En contacto. Sí. Venga. Can't seem to find a reason to believe that I can break free. 'Cause you see, I have been down for so long, feel like all hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Much pressure.
fell on me.